COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El Real Madrid-Barça de Copa arrenca demà a les 9 al Santiago Bernabéu, però Xavi ha començat ja avui a jugar el partit a la sala de premsa, on ha volgut enviar dos missatges molt clars. El primer, guerra psicològica, ha volgut traspassar clarament el paper de favorit al Real Madrid per alliberar-se de pressió. I el segon missatge que ha volgut deixar és allò de que no estamos tan mal. Ha volgut obrir l'objectiu i anar més enllà de les dues últimes derrotes i mirar de donar-li la volta a la sensació de desànim que els partits de Manchester i Almeria han deixat entre els culers. Xavi prefereix veure que segueixen líders a la Lliga amb un bon avantatge sobre el Real Madrid i que estan en disposició de classificar-se per una final de Copa. L'estratègia a la sala de premsa de Xavi és bona. Ara s'ha de veure quina és la reacció de l'equip demà a la gespa, que al final és el que compta. També ha dit Xavi avui que li encantaria poder jugar demà al mig del camp. Que bé li vindria demà al Barça un Xavi, encara més en absència de Pedri. De seguida escoltem a Xavi, que ha estat bé la roda de premsa, i pel que fa a les novetats, cap sorpresa. Ansu Fati està a la llista de convocats, són baixa Lewandowski, Pedri i Dembélé. Avui ha jugat la primera semifinal de Copa entre Osasuna i Athletic Club a les 9, amb tiempo de juego des de mitja hora abans. A l'Espanyol sentirem a Puado. L'equip ha tornat a la feina ja per preparar la cita de diumenge al camp del Valladolid. Tenim notícia d'última hora al Girona. Bernardo ha renovat fins al 2024. Ha mort Just Fontaine, llegenda del futbol francès i del futbol mundial als 89 anys. Encara té el rècord de gols marcats en un mundial. En va fer 13 al Mundial de Suècia l'any 58. Jugava al Reims, equip amb el que va guanyar 3 lligues. Parlant de mites, volem felicitar a Iribar, que avui compleix 80 anys al mite de l'Atlètic Club, que convida el club, l'Atlètic, aquest cap de setmana que tots els porters s'afegeixin a l'homenatge jugant de negre, com ho feia ell. En bàsquet tenim avui partit important a l'Eurolliga femenina, se la juguen a partir de les 8 del vespre al Perfumerías Avenida i l'Uni Girona. És com una final per accedir als quarts de final de la competició. Si l'Uni guanya es classifica, si perd, adeu. I tenim també un gran partit de waterpolo a la Champions Prorreco Atlètic Barceloneta. Els dos equips estan empatats al capdavant de la classificació al seu grup amb 7 victòries i una sola derrota. En el duel disputat a Barcelona fa unes setmanes es van imposar els italians. A veure què passa avui. Comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guas i el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, un dels dubtes de cara a demà: qui ha de jugar al mig del camp, Kessié o Sergi Roberto? Heu votat per Kessié al 77%, per Sergi Roberto només al 23%. En clau Espanyol, us demanem que puntueu la temporada de Puado. L'aproveu al 65%, el suspeneu al 35%. I en clau Girona, la pregunta és si signeu només guanyar un dels dos partits que venen, a Getafe o contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi. Sí que ho signeu al 38%, no, la majoria, al 62%. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllor, i passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota és la pilota de la Copa, ja roda Esports Cope.
La gama elèctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado bien. Tiene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Home, mira, sona avui d'entrada Coldplay. La música no la triem nosaltres, ens ve programada, eh? Això podria ser un bon presagi pensant en el partit de demà. Comencem amb la prèvia d'aquest partit del Santiago Bernabéu. Demà, Real Madrid-Barça, un partit en el que el Barça juga alguna cosa més que la classificació per la final de Copa. Es juga, després de les dues últimes derrotes, al recuperar credibilitat en un moment important de la temporada. Busquem l'última hora del Barça. Encara està la ciutat esportiva Joan Gamper, l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Encara hi ha moviment aquí a la sala de premsa de la ciutat esportiva. Avui estava més plena que mai perquè, evidentment, abans d'un clàssic sempre s'omple aquí a la ciutat esportiva, Joan Gamper.
Sí, has fet tot el matí allà, m'has dit que t'ho has passat molt bé amb els companys, veient els 15 minuts de l'entrenament a portes obertes, on hem vist el que tu ja ens comentaves ahir, Helena, que Ansu Fati sortia a treballar amb els seus companys, després hem conegut la llista de convocats i ens has informat a les últimes hores perfectament de tot. Ansu Fati entra, Lewandowski no.
Sí, l'hem vist sortir Ansu Fati dels primers, al costat de Gavi i de Balde, i podríem dir que és l'única nota positiva de la convocatòria. Ja l'esperàvem, ha rebut l'alta mèdica després de la sessió d'aquest migdia, i torna a una llista on no hi són ni Lewandowski, ni Pedri, ni Dembélé. Per tant, Xavi es queda sense els tres màxims golejadors i això doncs condiciona el seu 11 de demà al Bernabéu. Veurem què acaba fent. Jo crec que demà ja farem la Loto. Xavi apostarà pels quatre migcampistes que hem vist últimament, que són Busquets, De Jong, Kessié, Gavi, i a la davantera són faves comptades, Rafinha i Ferran Torres.
Sí, doncs anem amb la roda de premsa de Xavi, Helena, que ha estat força bé, avui ha deixat força titulars. Jo crec que volia deixar sobre la taula un parell de missatges molt clars, i el primer ha estat allò una mica de la guerra psicològica, no?, de penjar-li clarament el cartell de favorit al Real Madrid, no?
Ha estat el seu missatge central, el missatge que volia enviar en aquesta sala de premsa. Xavi ha dit que ell afronta aquest partit i el que queda de temporada eufòric, que està eufòric, perquè si compara d'on venen i la situació privilegiada en la que es troben, amb la Lliga a 7 punts més que el Madrid i a 2 passos de la final de la Copa, no pot sentir cap altra cosa que eufòria. I ha insistit en això, que el cartell de favorit demà li penja el Real Madrid en aquesta eliminatòria, que això sí, creu que es decidirà al Camp Nou, i aquí donava els arguments de per què els blancs estan per davant del Barça en aquesta semifinal de Copa del Rei.
Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool. Por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. No me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y que tenemos la personalidad de los jugadores para hacerles daño también, ya lo hemos demostrado, ¿no? Incluso el año pasado y este. Pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
No sé si serveix d'alguna cosa després quan els equips saltin al terreny de joc, però Xavi tenia com a objectiu, i ho ha fet en diverses ocasions a la roda de premsa, penjar el cartell de favorit de cara al partit de demà al Real Madrid. És un partit molt especial pels culers, també pels madridistes, Helena, un clàssic, però a Xavi sempre l'ha motivat aquest partit especialment, ja quan era jugador i també ara que és entrenador,
Normal, culer de cuna, ell mateix ho ha reconegut, li traslladava una mica el sentir que hi ha ara a Madrid, no?, que ja olora en sang després de les dues derrotes consecutives del Barça, i li preguntava a Xavi, és un extra de pressió per tu com a tècnic? Sincerament no ho sembla, escoltant-lo almenys, el missatge que ha volgut transmetre és que per ell això és un extra de motivació.
Voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé y me gusta. Me gusta esta rivalidad dentro de lo que es futbolística sana y me encanta ir allí y tratar de hacer buenos partidos, tratar de quitarles el balón, tratar de ser dominador. A mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente. Me pone este tipo de partido, me gustaría jugar, ya os digo siempre, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría, pero no puedo. Por eso le digo a mis jugadores que sean valientes, que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita.
Que bé li vindria un Xavi al Barça amb el Bernabéu, Helena?
Quan ho estava dient, de veritat, estava somrient i l'estava mirant, i crec que ell s'imaginava demà al mig del camp, i ens l'imaginàvem aquí a la sala de premsa, seria una meravella, que poguéssim tirar uns anys enrere i veure Xavi en un mig del camp, perquè Pedri, la baixa de Pedri serà capital, com ell mateix ha reconegut.
Sí, sí. Després parlarem o sentirem a Xavi valorar les baixes que té el Barça pel partit de demà, però l'altre missatge que jo crec que Helena ha volgut deixar Xavi avui sobre la taula és intentar capgirar una mica aquesta sensació de desànim que hi ha ara mateix entre els culers, no? Després de les dues derrotes de Manchester i d'Almeria, i ell ha volgut obrir una mica el focus i intentar fer veure que la situació no és tan dolenta, no?
Sí, Xavi rebutja el pessimisme com a estat d'ànim, diu que no li sorprèn que el club, l'entorn, es pugui parlar, no, d'aquest pessimisme una mica després d'aquestes dues derrotes consecutives. Ell intenta abstraure els seus jugadors d'aquest sentir, ha volgut treure pit també, remarcant que si haguessin guanyat Almeria seria la millor puntuació en la història de la Lliga i que això, ha remarcat, s'ha dit poc. Rebutja quedar-se amb l'anàlisi simplista, eh? I fa una fotografia de la temporada en general i la conclusió a la que arriba és que està en una situació privilegiada i que l'estat d'ànim és positiu.
Yo creo que llegamos bien. Si hacemos, claro, si nos centramos en los últimos dos partidos, llegamos que estamos en el hospital. Pero si nos centramos en dónde estamos en una semifinal de Copa. Estamos líderes en la Liga a 7 puntos del Real Madrid, el año pasado íbamos a 15, hemos ganado una Supercopa este año y hemos competido en Europa a pesar de caer eliminados. Entonces, bueno, pues yo creo que la película está siendo bastante buena. Creo que hemos crecido, creo que hemos dado la cara en todos los partidos, hemos sido muy pocas veces inferior al rival, muy pocas, y a partir de ahí el equipo sigue creciendo. Estamos a una semifinal de Copa, a las puertas de una final que nos motiva, y en la Liga seguimos en la lucha. Creo que el balance tiene que ser positivo, no quedarnos en los últimos dos partidos.
Que no estamos tan mal, cabería a la porta. S'ha anat venint a dalt i al final ha acabat dient que estava eufòric, fins i tot, Xavi.
Sí, ha posat nota, també l'evolució de l'equip, Xavi Hernández, des que va arribar fins ara, i amb aquesta resposta explica per què sent aquesta eufòria.
D'estar en una situació excel·lent, estem en un notable alt. Bé, doncs, benvingut sigui. L'any passat estàvem pràcticament un insuficient i vam salvar la temporada. Doncs bé, hem d'estar sempre pendents d'on venim. Hem de centrar-nos d'on venim i on estem. I a partir d'aquí, doncs, competir. Però bé, si la idea era posar-me menys cachondo, ho has aconseguit, eh? O sigui que demà és una altra història. Així que a competir, no ens queda una altra. Jo ho veig com una oportunitat. Entenc la crítica, entenc que venim de dues derrotes, però jo veig tot com una oportunitat. Ja estic content de ser l'entrenador del Barça, imagina't. Vull dir que estic eufòric d'estar on estic.
Sí, menys cachondos deu posar encara quan mira el parter de lesionats i veu que allà estan Lewandowski, Pedri i Dembélé, no?
Imagina't quin baixón, el dilluns, després d'Almeria, que arribes empipat, avui també ho recordava Xavi, amb la derrota, amb deixar escapar l'oportunitat de posar-te 10 punts al Madrid i veus que se't lesiona el teu màxim golejador, Lewandowski, i se suma a les absències de Pedri i Dembélé. De fet, són els tres principals arguments ofensius de l'equip. Per tant, se li ha preguntat com se sobreposa el Barça a aquestes baixes. I ha donat una paraula màgica que hem anat escoltant sempre en les rodes de premsa de Xavi. Escolta.
Jo crec que hem de ser més equip que mai, no? Tant en defensa com en atac, com en estratègia. Els petits detalls en aquests partits marquen diferències, llavors. Hem de tenir molt la pilota, ser protagonistes amb la pilota, ser molt valents, tenir personalitat. És un partit de molta personalitat, de minimitzar les pèrdues, perquè ells en qualsevol pèrdua a tres quarts de camp doncs t'acaben fent ocasió de gol, en una transició molt, molt difícil de contrarrestar, amb Vinícius, Valverde, si juga Rodrigo, Benzema, doncs aquests jugadors físicament són molt forts i fa que aquesta pèrdua doncs ells l'aprofitin, no? Partit que nosaltres hem de controlar, hem de dominar amb la pilota, intentar jugar amb molts minuts a camp contrari, i és un partit de personalitat, de model de joc. És un partit de tirar de model de joc com vam fer a la Supercopa, no?
També se li ha preguntat a Xavi per dos futbolistes que demà han de ser importantíssims en atac. Ferran Torres, que apunta a titular. Se li dona bé, el Real Madrid, perquè va marcar tant l'any passat al Bernabéu com també aquesta temporada en Lliga, tot i la derrota. Ha dit Xavi que un dels culpables de que Ferran Torres sigui al Barça és ell, per tant li dona molta confiança com a entrenador, i d'Ansu Fati, que està molt feliç, molt motivat i que demà ha de ser també un futbolista important.
Molt bé, és el més destacat de la roda de premsa de Xavi, que hi ha dies que són més planes, però avui ha estat força bé, crec. Escolta, l'equip demà cap a Madrid, no, Helena?
Sí, demà al matí cap a Madrid, arriben al migdia, hi haurà dinar de directives entre Laporta i Florentino Pérez, que són els dos grans defensors de la Superliga, de ben segur parlaran d'aquest tema sobre la taula, i després ja cap al Bernabéu a partir de les 9, aquesta anada de Copa, semifinal clàssic, Barça-Real Madrid, la tornada, que ha dit Xavi, es decidirà segurament al Camp Nou, serà en plena Setmana Santa.
Perfecte, doncs demà parlem ja des d'allà. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Nosaltres mirem de seguida cap al Real Madrid.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabem el que ha dit Xavi, ja sabem com arriba el Barça a la cita de demà del Santiago Bernabéu i ara ens toca fixar-nos en el rival, en el Real Madrid. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Has estat seguint la roda de premsa de Carleto Ancelotti, que ha dit el tècnic del Real Madrid avui.
Els noms propis te'ls deixo per tu i per una mica més endavant, perquè hi ha molts, molts dels que entren, dels que falten i dels que poden no formar part de l'11, però un discurs com és habitual de Carlo Ancelotti, sense ficar-se en molts fangars, per no dir cap, i tocant tots els pals. Venim del Premi de Bes, dels nominats, dels premiats, venim d'un derbi amb l'acció polèmica de Rüdiger i Correa, venim del Real Madrid retallant un punt amb el Futbol Club Barcelona i venim de l'últim clàssic aplicat a la Supercopa, 1-3 va guanyar el Barça, amb la qual cosa hi ha cert ànim de revenja. Dos documents del discurs de Carlo Ancelotti, el primer és aquest.
Va ser un partit entretenido, las aficions lo va a disfrutar. Maestro, es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. Y ya está, no hay que... el cagómetro no sé qué es de verdad.
No t'he introduït aquest terme del cagòmetro.
Ha tornat a sortir el tema del cagòmetro
en les dues
hores,
En les dues rodes de premsa, en la de Xavi també. I en la d'Ancelotti, que jo crec que aquest mig somriure d'Ancelotti al final, i tant que sap el que és el cagòmetro després de l'ensopegada del Barça, de l'eliminació europea del Barça i d'aquest puntet que gairebé li sap el Madrid a victòria davant l'Atlètic al derbi. Eliminatòria, dos partits, deia Xavi, el Madrid és favorit, la pressió per qui? Atenció del que ve al Madrid, de la situació que té. Què pensa de l'eliminatòria Ancelotti?
Mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja. La gana que tenemos no la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
La caldera, Ara al Bernabéu, Batllori, a partir d'ara li direm la caldera.
La caldera del Bernabéu. Home, és bastant caldera, és un camp allò molt vertical, molt tancat, i allà la gent apreta,
Home,
també hi ha pressió,
Miedo escénico, 90 minuts al Bernabéu, molto longo, tot el que vulguis.
Complementem des de Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar a Ancelotti, tú que has estado allí, ¿cómo le has visto? Tranquilo, como siempre, ¿no? ¿O
qué? Sí, tranquilo, la verdad es que no...
No se inmuta el hombre,
No, dice que no sabe lo que es el cagómetro, que no hay ánimo de revancha por la Supercopa, pero que cada vez que el Madrid se acerca a un título sube la caldera. Y bueno, tampoco ha querido hacer demasiada sangre con el nombramiento de los premios de Bes. Dice que se ha dado más importancia al campeonato del mundo y que no le sorprende los que al final se han llevado el título.
Bueno, pues danos las novedades deportivas de cara a mañana, Miguel Ángel, y cuéntanos un poco qué idea crees que tiene Ancelotti para el partido.
Bueno, lo previsto, en la convocatoria está Rodrigo, que se ha recuperado de ese desgarro en el glúteo izquierdo que sufrió en Anfield la semana pasada. Están fuera Alaba y Mendy, así que problemas para el lateral izquierdo. Creo que ahí va a jugar Nacho. Y a partir de aquí, pues solo una duda en el once, ¿no? Yo creo que Camavinga y Modric, que fueron suplentes en el derbi, van a ser titulares en el centro del campo. Modric además está sancionado para el partido de liga del próximo fin de semana ante el Betis, y falta saber un poco quién va a completar ese centro del campo, si Kroos o Tchouaméni, es decir, si va a meter agresividad o experiencia y control de balón. Yo, que le he preguntado directamente a Ancelotti si nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver un Real Madrid en partidos grandes sin Kroos y Modric, me ha sonado a que justificaba la titularidad de mañana de Kroos, diciendo que tiene mucha experiencia y que sabe llevar el tempo del partido. Así que en principio podría ser Camavinga, Kroos y Modric el centro del campo elegido, y arriba no hay duda, Valverde a un costado, Vinicius al otro y Benzema delantero centro.
Ha dicho Xavi que el favorito es el Real Madrid, no sé si el Madrid asume ese papel, o en cualquier caso si siente que tiene la oportunidad después de esas dos derrotas de las que viene el Barça de hacer daño mañana.
No se le ha preguntado directamente a Ancelotti por el papel de favorito, sí se le ha preguntado en dos ocasiones si cree que en caso de que mañana el Madrid meta mano al Barça, si eso también puede afectar negativamente al equipo de Xavi en la Liga. Dice que son competiciones diferentes, que no hay ánimo de revancha por lo sucedido en la Supercopa en Arabia en el mes de enero, y lo que te decía al principio, ¿no? Que sí, el Real Madrid, bueno, pues entra en ebullición cada vez que huele o detecta un título. El Madrid y el Barça están a 180 minutos de jugar una final el 7 de mayo en la Cartuja. Y evidentemente sí se le da importancia a la competición a estas alturas, y sobre todo también teniendo en cuenta el rival.
Perfecto. De ambiente estaremos bien, como siempre que hay un clásico.
Sí,
¿no?
Lleno. Sí. 600 entradas le ha destinado el Madrid al Barça. Supongo que las mismas que para el partido de vuelta, el miércoles santo. Así que ambientazo por todo lo alto mañana en el Bernabéu.
Fenómeno. Mañana hablamos. Miguel Ángel, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Atenció, cara a Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Xavi afaitat. Està a l'hospital, però optimista. El doctor sembla que li ha donat l'alta mèdica i s'ha afaitat per donar imatge de ser un privilegiat perquè està molt líder a la Lliga i jugant les semifinals de Copa del Rei. I vol dir a l'entorn que no li afecta el pessimisme puntual després de dues derrotes. 25 minuts per 25 preguntes. Primera de Barça TV i l'última de Televisió Espanyola. L'equip sortirà a guanyar, ha de ser dominador, ha de tenir la iniciativa, ha de defensar el seu model de joc en un escenari que li posa. El Santiago Bernabéu, Xavi afeitat i eufòric d'estar on està. I una vegada més l'he vist molt en el paper del jugador. Ell es canviaria, diu, Xavi ho ha dit a la roda de premsa, li agradaria jugar, li agradaria tenir la pilota al mig del camp del Bernabéu. Allà gaudiria com ho feia en la seva etapa de jugador. Aquestes alçades de la seva vida encara se sent jugador. I estic convençut que pensa que ho faria millor que la majoria de migcampistes que hi té a la seva disposició. I a més, és molt jove i la seva imatge que transmet és molt semblant a quan era jugador. Es conserva molt bé. Afaitat, cara de molt jove, s'ha de transformar i fer el seu paper d'entrenador. Tingui la cara que tingui, encara que sembli més jove que Robert Lewandowski.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Sports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Oli, per la imatge. Abans del debat hem de fer una mica de prèvia de la primera semifinal, que la tenim avui. És un magnífic partit. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Entre Osasuna i Athletic Club, el partit arrenca a les 9 de la nit i hi ha tiempo de juego des de mitja hora abans.
Una eliminatòria guapa, il·lusió, sí, contra tradició. L'aspirant, l'Osasuna, fa 18 anys que va jugar a la primera semifinal de Copa de la seva història, avui la segona. S'enfronta a un dels reis de Copa, l'Atlètic, que té 23 copes per darrere de les 30 del Barça. Osasuna arriba amb la moral pels aires després de guanyar el Pizjuán, 8ens de la Lliga, just per sobre de l'Atlètic Club, precisament. S'esperen canvis a l'alineació de Iago Barrasate, l'única baixa Pamplona és Rubén Peña. El tècnic d'Osasuna afronta el partit amb il·lusió.
Un partido especial, un partido histórico y bueno, estamos preparados. Y creo que además el estado anímico es bueno después de la última victoria. Bueno, sean todos los alicientes para que mañana hagamos un buen partido. Queremos jugar la final, para jugar la final hay que hacer méritos, para jugar la final y para eso hay que hacer dos grandes partidos. Mañana es el primero, vamos a por ello. Es verdad que igual el Atlético tiene más experiencia que nosotros. Bueno, nosotros tenemos esa ilusión también, ¿no?
L'Atlètic ve tocat per la derrota contra el Girona i amb dubtes físics. Valverde ha fet una convocatòria de 23 on són baixa Unai Simón, Morcillo i Ander Herrera, però sí ha pogut convocar finalment Gerai, Nico Williams i Raúl García, a més d'Iñigo Martínez, que ha rebut l'alta dos mesos després. Ernesto Valverde reconeix que no arribarà en un bon moment i creu que l'experiència de l'Atlètic no compta per partits com el d'avui.
Las estadísticas se escriben en el presente y se trata de escribirlas, y si no te han ido bien, de reescribirlas. El que el Atlético haya jugado alguna semifinal más que Osasuna en este tiempo no quiere decir nada de cara a lo que nos vamos a enfrentar mañana. Ellos tienen muchísima ilusión, nosotros también, obviamente.
S'espera que el Sadar estigui pràcticament ple amb totes les entrades venudes i més de 22.000 espectadors, malgrat que tindran una sensació tèrmica de 5 graus sota zero a les 9 de la nit quan comença el partit.
Buf, quina rasca. Segur que l'ambient a l'agrada, per això estarà calent, 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 com sempre el Sadar. 3:45, una pausa i obrim el debat del clàssic Esports Cope.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley. El mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, obrim el debat a Esportscope amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs, bona tarda.
Què passa, amigo?
Què tal, Tomàs?
Bé, esperant grans moments.
Sí, home, demà tenim un gran moment. I avui també, que l'eliminatòria és xula, eh? L'Osasuna Athletic Club està molt bé, també, eh?
Molt bé, perquè... Home, l'Atlètic en Copa es transforma, no, sí. No sembla que estigui... L'altre dia va semblar una cosa tremenda amb el Girona, sí. Dos autogols i de més, i l'Osasuna aquest és un equip, tal, vull dir que no... no... Em sembla bona eliminatòria, sí.
Sí, estarà bé, estarà bé.
Sí, sí.
Jacinto Vicente, abogado, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, abogado? ¿Cómo vamos?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, hombre, aquí pasando el rato y esperando... Y esperando que llegue sobre todo el partido de mañana, que, bueno, tiene su chicha, ¿eh? Bueno, todos los clásicos tienen su chicha, pero el de mañana más, sobre todo, Jacinto, viniendo de lo que viene el Barça, ¿no? ¿O qué?
Viniendo de lo que viene el Barça, viniendo del partido de Supercopa, que puede motivar que el Madrid vaya con cierto ánimo de querer demostrar algo. Entonces, y sobre todo también con la situación de bajas del Barça, pues yo tengo curiosidad por ver cómo lo plantea Xavi, ¿no? A ver qué... que hace con alineación, que parece bastante evidente, pero tendría...
No tiene mucho donde elegir,
bueno,
yo creo, ¿eh?
Se pueden plantear alternativas. Lo que pasa es que esas alternativas tienen un riesgo, que evidentemente con lo que tiene de plantilla podrían ser calificadas como muy conservadoras. Entonces, si salen mal, las críticas podrían ser feroces, porque podría jugar con 5 centrocampistas, podría doblar laterales, jugando con Alba casi de interior, extremo. Alternativas hay. Lo que pasa es que sí es cierto que si fuese otro equipo cualquiera que no fuera el Barça, pues por decir algo típico del Atlético de Madrid, igual a nadie le extrañaba que Simeone jugara con 5 centrocampistas.
Ya.
Igual nadie extrañaba que pudiera doblar laterales para impedir un poco el juego del Madrid por bandas. Lo que pasa es que eso en el Barça, como salga mal, se lo comen a Xavi.
Sí, és que ha canviat molt la decoració del partit, eh, Tomàs? Les dues últimes derrotes del Barça canvien molt el paisatge, eh?
Sí, però també saber quin Madrid trobaràs. Perquè, clar, el veus a Liverpool i veus un equip llançat, a por todas, 2-0 en contra, a Rafa, ataca i tal, i l'altre dia com una mena de tios mirantes, boyers del futbol, que diu que ja ho ganaremos. Bueno, al final pues, resulta que el tio 1-1 perquè va sortir un nano de Palamós que va fotre un cop de cap. Mm. Llavors, que és de suposar que serà un Madrid més per la feina, no? Però que, bueno, és que també no saps ben bé de què va la cosa. Que... Ara, jo soc que diu el Jacinto, que com sempre té raó, però, escolti, des d'un prisma, com diria jo, raonable de l'assumpte, el Barça que li convé de va sortir viu, no?
Sí, jo crec que sí. Marcador ajustadet i home, bueno, ja ens trobarem a la tornada.
Que no t'assegura res, efectivament. Ara, tio, escolta'm una cosa, tinc que posar-me una mica trinxerau. Pues, escolti, ja em confessaré a la Marcela al demà, jo què vols que et digui. Però, clar, sortir allà a fer quins invents. No sé.
No, yo inventos no veo, Jacinto. Yo veo los cuatro centrocampistas. La única duda que tengo es si Sergi Roberto o Kessié. Y ya está. Y lo otro lo que todo el mundo espera. Y arriba Rafinha y Ferran porque no tiene más. Y a ver.
Sí, esto es lo que supongo que va a pasar. Lo que pasa es que, ya digo, si no fuera el Barça y fuera cualquier otro club, aunque fuera un poco grande como el Atlético de Madrid, nadie tampoco extrañaría que pues en vez de... Lo que pasa es que al estar Ansu Fati aún tiene un recambio en el banquillo. Mm. Si ya no hubiera estado Ansu Fati tampoco, pues igual te reservas uno de los dos delanteros, Ferran o Rafinha, para alguna parte, y entonces sí que te ves más obligado a poner un que sigue jugando prácticamente de segundo delantero. Lo que pasa es lo que decimos, en el Barça es muy peculiar. Entonces, si tú eso lo haces en el Barça, como salga mal, se comen a Xavi. Que si ha traicionado el estilo, que si ha jugado un autobús, que si no sé qué, o sea, serían tremendas críticas. Con lo cual, yo creo que solo ya por eso no lo va a hacer, va a jugar con lo que todos esperamos, lo que dices, la ayuda de Sergio Roberto que sigue, y poco más. Entonces yo creo que irá a eso, pero dada la situación en la que llega...
¿Tú un empate lo firmarías mañana, Jacinto?
Sí,
lo firmas,
sí,
¿eh?
No fa falta ni jugar.
No, sin duda, vamos.
Això vol dir que una mica de cagòmetros i ja, Tomàs, això vol dir.
Home, okay. És que t'agafa un moment fotut. Escolta, és que realment, dius, les tres baixes de Nadal són tremendes, no?
Sí.
Escolta, un o dos. Bueno, el Madrid, dius també, que dos dels millors defenses de l'any passat no els ha tingut en tot l'any, que és el Mendy a l'Àlava, no? Però poses dos més. Vull dir que no, t'apanyes, no? Has recuperat aquest Rodrigo, que aquest tio és un canvi a partits important, perquè a més com no s'atreveran a posar-lo de titular, el posaran després, que és quan fa mal de verdad, de veritat, i dius, bueno, a veure què és el que passa, però dius, sortir a los menos daños, no? Després ja parlarem que el futbol és boig, no?
Mm. Claro. Sí, sí, sí que es verdad, Jacinto, que las bajas son para el Barça son tremendas. La de Lewandowski está claro, Dembélé, sobre todo yo creo que la de Pedri. Hoy ha dicho Xavi en la rueda de prensa que le motiva tanto ir a jugar al Bernabéu que lo que le gustaría es ponerse en el centro del campo. ¿Qué bien le vendría al Barça mañana un Xavi ahí en medio?
Sí, lo que pasa es que también merece una reflexión. O sea, lo que es indicativo de que no se hizo la revolución en verano y eso que se gastaron 200 millones en palancas, pero no se acabó de hacer la revolución en la plantilla que se tenía que hacer. Y a mí me da mucho miedo de cara al año que viene, que es que el Barça va... Para mí el equipo del año que viene puede ser peor que el de este.
I una altra cosa, és que això que diu té raó, i una altra cosa que passa desapercebuda. Són 300 milions de lesions a tot arreu. A l'Mbappé aquest l'han de dir que comença la Champions, 20 minuts perquè no sé què. Tothom té lesiones. Aquests calendaris són una cosa de bojos. I això, pues, com ja està assumit de que ha de ser així, resulta que ve un derbi i falten els bons.
Sí.
La majoria dels bons. I diu, oiga, estupendo. No, mire, hi ha una mena d'estafa, no?
Sí, perquè al final els que perdem també som els espectadors.
Home, no, és que jo crec que veiem entre partits de club i de selecció un 30% de partits inútils, absolutament inútils. Mm. I al final resulta que diu, oiga, és que té una sobrecàrrega. Lewandowski, collons, ja està, ja el tens. Que si són 10 dies, com si són 14 o són 20. I al final dius, escolti'm una cosa, estem engreixant una mena de monstru per al final, amb una mena de frustració de dir, oiga, no, el Barça que balla al Bernabéu i no pierda, coño. Escolti, m'està estafant a mi,
sí,
com a espectador, no?
És veritat. Oye, ¿por qué dices que crees que el año que viene puede tener peor plantilla todavía el Barça? ¿Tendrá que vender algo y no podrá comprar nada tener, mejor o qué?
Va a tener que vender probablemente dos, de alguno de los importantes y alguna cosa intermedia, pero uno o dos seguro. Van a venir jugadores, que vendrán 4, 5, 6, pero la gran mayoría de ellos van a ser jugadores que finalizan contrato y veremos a ver quién. De gastarse, se pueden gastar, va a haber un fichaje seguramente de 15 millones, una cosa así que va a ser un poco parche, y veremos si pueden hacer un fichaje, que lo dudo, de nivel. Entonces, por mucho que por acumulación de jugadores sí que puedan venir 5 o 6, a mí por calidad me da la sensación de que va a jugársela a jugadores que son un poco melón por abrir. O sea, lo que puede venir algún jugador muy muy jovencito que se tiene que descubrir, puede recuperar a Nico y Abde, que son buenos jugadores, pero no sé si nivel Barça. Y van a, yo sospecho que entre De Jong, que si Ansu y Ferran, de ahí salen dos. Entonces, si salieran Ferran y que sí, pues no me importa. Pero claro, en el momento que metes en la ecuación a De
Pero
Jong,
tampoco sacas una fortuna por esos jugadores.
Por eso digo, que es que estamos hablando de dos, tres. A ver, Tebas no va a perdonar absolutamente nada con el Fair Play, y más con los follones que hay. O sea, no va a perdonar nada. Entonces,
no tiene por qué tampoco perdonar.
No, no, pero que perdonar, ya lo digo, con el sentido un poquito de, bueno, hacer...
Al ser más flexible, de ser un poquito más flexible.
No lo va a hacer, ya, sí. Al contrario.
Sí.
Y con el tema de ingresos por patrocinios y tal, está muy al límite, o sea, queda la manga de la camiseta, que tampoco reporta tanto. Entonces, otros acuerdos, vamos a verlos, pero aún así... Es que necesita urgentemente entradas importantes de dinero, y eso solo se puede hacer, pues como este año no va a haber palancas, porque no se puede, porque ya, pues la palanca va a ser ventas, y las ventas, como tú te quites a un De Jong, ya puedes traerte dos o tres tíos aquí, porque es que en medio campo, cuidado, ¿eh? O sea, en medio campo sí está muy bien Gavi, Pedri, Busquets, ¿no? Pero es que si te quitas un De Jong necesitas dos tíos igual, y si te quitas Ansu necesitas arriba también algo, entonces no es tan fácil.
Sí.
Piensa que luego Lewandowski, por mucho que lo digan, un señor de 35 años que es un crack,
un señor, él le ha llamado un señor, ¿eh?
Un señor de 35
años. ¿Entonces yo qué soy? Si Lewandowski con 35 es un señor.
Yo un abuelo, tú no sé cómo te conservas, yo un abuelo ya.
Regular tirando mal.
Vale, pues abuelete. Entonces, claro, por mucho que digan, un joven de 35 años que es un crack como Lewandowski, tiene momentos muy brillantes esa temporada, pero tiene momentos en los que baja, como está ahora. El año que viene probablemente aún bajará un poquito más. Entonces, se está viendo el momento de Lewandowski ha bajado, le falta gol a este tipo. Entonces, va a haber carencias que no han resuelto, otras que se prevén como nuevas o ya existentes, lateral derecho, medio centro. Entonces, todo eso, igual de nuevo para competiciones nacionales puede valer, pero para Europa va a seguir sin valer.
Sí, sí. Es veritat que Lewandowski, ja que treu el nom al Jacinto Tomàs, el rendiment ha baixat, Era un jugador abans del Mundial, no sé si té a veure amb això que tu comentaves d'un calendari tan carregat i tal, però era un jugador abans del Mundial i ara és un altre,
Sí, i l'edat, xato. És que això no s'ha inventat com es lluita en contra això, no? Amb tots els esports. Què li passa al Nadal? Que ha tingut lesions tota la seva vida, però ara li costa molt més recuperar. El mateix Benzema. Benzema no sé si ha jugat 4 partits seguits tot l'any.
Oiga, que tampoc està bé.
Bueno, però són jugadors que si l'estona que estan bé, pues t'arreglen perquè són molt bons. Però dius, escolta, són 35 anys, ara paro, 15 dies, vuelvo, me vuelvo a lesionar. Això feia, no dic 10 anys, feia 5 anys, no passava. I això és així, que és que quan va arribar Lewandowski ho vam comentar, diu, escolti una cosa, ha fet un contracte de 3 anys cap a 4, 50 i pico quilos, collo, que és que queria venir al Barça, coi, és que s'encadena al Camp Nou si no el deixen sortir. Ara, clar, coño, és l'últim atraco de mi vida, no? Pues bueno, ara són 35 anys, que és capaç de sortir al proper partit, la tornada o el partit de Liga i fer dos gols, segur, perquè es farà tota la vida, però una línia de rendiment, pues cada vegada és més complicat, és humà, això.
Sí. Demà tenim la Copa, si pensamos en clave Liga, Jacinto, eran 8 puntos, ahora son 7, pero has perdido en Almería, ¿te cambia mucho el paisaje? O sea, ¿ves que puede peligrar la Liga para el Barça o no crees?
Sí, porque, ya no... aparentemente el Barça se dice que por calendario ha jugado los partidos más difíciles, pero es que para mí es igual o más difícil enfrentarte a un equipo que se la juega para no descender a vida o muerte, que en toda la semana no tiene partido, que llega solo un partido a la semana, que está dispuesto a dar patadas, no lo siguiente, y que se están jugando la vida, pues estos partidos y tipos, además, es tradicional ya que al Barça se lo han dado mal. O sea, recordemos Almería, Cádiz, Rayos...
Granada, aquel fallo contra el Granada del Camp Nou hace poco.
Pues estos son los partidos que al final de temporada el Barça ya ha pinchado. La gente piensa, ¿cómo puede pinchar, hombre? Pues porque aquí te viene el Liga del Valencia, se está jugando la vida. Entonces, el Valencia le da igual ir al Camp Nou o a Murcia, va a dar patadas hacia el carnet de identidad, te va a hacer un partido difícil, ellos toda la semana no han jugado, y tú vienes del calendario que llevas, te vas a ver Bernabéu, eliminatoria de Copa, y luego recibe aquí al Valencia, que por fuerza va a haber rotaciones. Entonces, se complica muchísimo el tramo final contra estos equipos pequeños, entre comillas, los pequeños, pero se complica mucho, porque juegan de una manera absolutamente ya decisiva, se juegan todo. Y tú, a la que tengas un día que por físico, que la gente dice, es que no le ponen ganas, no ganas le ponen, lo que no tienen es físico. O sea, sí. Por físico. Porque sales más empanado porque has tenido un partido complicado entre semana, utilizando una expresión de mi hija o más adolescente. Entonces, en esos partidos, realmente lo puedes pasar muy mal. Entonces, hay un Barça-Madrid que la tienen que jugar y luego... esos partidos quedan muchos todavía.
Sí, sí. Molt bé. De moment, a veure què passa demà.
I una cosa que dic per acabar.
Sí.
El Madrid no guanya tres partits seguits. Por tanto, es que de dir, escolta, de l'altra banda, què pensen? Coño, si jo no sóc capaç d'una certa regularitat, els 7 punts sempre els 70, no? Però, bueno, clar, és el que diem, que ni l'un ni l'altre estan com per pensar que a veure què passa, no saben ni ells.
A veure què passa demà, no ho sabem ni nosaltres, ni ells, ni ningú, o sigui que ja veurem per on surt el tret. Tomàs Cocinto, gràcies als dos, eh?
A vos.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
El Barça cau a la Lliga i li espera un examen molt complicat a la Copa. Arriba un clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Poli Rincón, Manolo Sanxí, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Dónde
está nuestro error? Vols que la teva empresa sigui més competitiva? T'agradaria començar a vendre en nous mercats? Amb Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa, qui sembra, recull. T'ajudem a descobrir noves oportunitats de negoci i noves tecnologies perquè la teva empresa no tingui fronteres i estigui preparada pel futur. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. Vinga, busquem la informació de l'Espanyol a 13 minuts per arribar a les 4 de la tarda amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
L'Espanyol que ha de visitar el Valladolid aquest cap de setmana. Avui ha passat per sala de premsa Puado.
Sí, una temporada de Javi Puado que podríamos calificar de buena en cuanto a su participación en el equipo, pero quizá algo floja en la faceta goleadora. El delantero ha jugado 22 partidos sobre 23 posibles, 15 de ellos como titular, alcanzando una media de 63 minutos, lo cual no está nada mal para tener que competir en el ataque con Joselu y Bradway. La parte menos buena quizá es que solo lleva 3 goles, un número que podría ser mayor con un poquito más de fortuna de cara a gol. Hoy el delantero canterano ha hablado de la situación del equipo, decimosegundo, pero a 4 puntos del descenso. Ha dicho Puado que es importante seguir sumando y más ante un rival directo como es el Valladolid, para poner más tierra de por en medio sobre los 3 últimos clasificados.
Necesitábamos los puntos y cuando el equipo está con esa necesidad, pues la verdad que ha sacado partidos muy importantísimos. Venimos con confianza, es importante para nosotros pues seguir puntuando, seguir subiendo en la clasificación y obviamente pues estar un poco más tranquilos, alejados de esa zona de descenso y bueno, que el Español siga creciendo.
Tras la victoria ante el Mallorca, el Español ha equilibrado los números. En casa ha sumado 13, mientras que a domicilio ha conseguido 14. Y además valora que el equipo, salvo alguna excepción, siempre ha dado la cara en todos los partidos. Ahora lo que toca es mejorar más en Cornellá.
prácticamente todos los partidos, menos el de Almería, es verdad. Hemos sido un equipo competitivo, que hemos luchado hasta el final. Creo que el equipo fuera de casa se está encontrando cómodo. Sí, obviamente queremos trasladarlo también a nuestro estadio, en casa, con nuestra gente. Pero bueno, ahora centrándonos en el partido contra el Valladolid, en un campo que también será difícil y un equipo que también viene necesitado.
Hoy el equipo regresaba a los entrenamientos, mañana más, preparando el partido, como decíamos, ante el Valladolid en Zorrilla. El domingo, otra vez a las 14 horas, igual que el choque siguiente, que será en el Bernabéu ante el Real Madrid y que se jugará el sábado día 11.
Així està l'Espanyol. Hem de fer també una punta al Girona, Albert, que a més sí. Hi ha notícia d'última hora, que tenim una renovació.
Sí, el futur del Girona, el futur a curt i mig termini, es cuina a foc lent i en silenci. Ho dic perquè no és la primera renovació que s'ha produït aquesta temporada. L'arquitecte de l'equip, Quique Cárcel, fa que Bernardo Espinosa, que és un dels veterans de l'equip, que ja va estar a la primera etapa, a la màxima categoria del futbol espanyol, el central hispano-colombià, renovi fins al 2024, és a dir, una temporada més, més una d'opcional. Té 33 anys, recordo que va arribar al Girona a l'estiu de 2017, tot i que va jugar una temporada cedit a l'Espanyol, la campanya 19-20, i fins al moment, entre totes les competicions, ha disputat 161 partits amb la samarreta del Girona. Insisteixo, no és la primera renovació aquesta temporada, recordo que, entre d'altres, el Girona ja ha renovat aquesta temporada a Arnau Martínez, a Santi Bueno, a Valeri i ara a Bernardo Espinosa.
Ara deia l'Àries que l'Espanyol juga molts partits a les dues del migdia, el Girona-Espanyol també serà a les dues.
Ah, sí, 1 d'abril per estrenar el nou mes, després de l'aturada de seleccions que hi ha a finals d'aquest mes de març que acabem d'encetar. 1 d'abril, dissabte, el derbi Girona-Espanyol a les dues de la tarda. Estava mirant abans l'estadística. Fins ara ha jugat 3 partits a les dues de la tarda. L'últim, el diumenge passat, a Sant Mamés, amb la victòria 2-3 davant l'Atlètic Club, i és que torna a jugar, perquè dissabte torna a jugar a les dues de la tarda, en un partit també molt important a camp del Getafe. Per cert, demà, roda de premsa de Mitchell a partir de 12:45 de la tarda.
Doncs demà l'escoltem. I una més de futbol, Sílvia, que tenim partit de la Youth League, que es disputa la ronda de vuitens de final a partit únic, i el Barça jugarà a les 4.
Sí, contra l'AZ Alkmaar, busca la classificació per quarts de final a partit únic i pot tenir una motivació extra perquè està jugant el Real Madrid ara el seu duel contra el Salzburg. Minut 93, el Madrid està guanyant 2-1. Si passa el Madrid i passa el Barça, hi haurà clàssic als quarts de final d'aquesta Youth League, aquesta Champions juvenil. Ja tenim 11 del Barça. L'equip d'Òscar López surt amb els 5 reforços que baixen del Barça B per aquesta competició. Està permès per edat. Són Pelayo Fernández, Xavi Riad, Ilias Akomak, Marc Casado i Víctor Barberà. Els 5 són titulars avui. El Barça, que arriba a 8 anys sense jugar ronda prèvia perquè va acabar primer el seu grup per davant de l'Inter i el Bayern, mentre que la Zeta Almar va haver de golejar l'Eintracht 5-0 en la ronda anterior. A les 4, el Johan Cruyff en directe per Barça TV. Minut 94, el Real Madrid segueix guanyant 2-1.
Estem pendents de tot. Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este miércoles en COPE, vuelve la Copa.
Vamos a brindar por el fútbol.
La Copa del Rey.
Y la radio como gran protagonista.
Desde las 8:30 jugamos las semifinales. Osasuna, Athletic Club.
Y aparece mi ángel día en los dos equipos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La Copa en COPE.
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposición y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llega el descuento directo a MediaMarkt. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños?
¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre, me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sis minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem de bàsquet, Albert, que tenim un gran partit avui a l'Eurolliga femenina. És pràcticament com una final entre Perfumerías i Uni Girona. Si l'Uni guanya quarts, si perd, eliminat.
Exacte, a les 8 del vespre el partit, un enfrontament decisiu com a puntes que arriba 3 dies després d'haver-se enfrontat en Lliga, on Avenida, recordo, va vèncer per només 2 punts, 78-76. L'Espart Girona s'ha quedat a Salamanca aquests dies, ha intentat passar pàgina i recuperar a les 8 jugadores, només 8 jugadores de la primera plantilla que té, recuperar-les de cap i cames. Bernat Canut és l'entrenador de l'Uni i parla de com està l'equip.
L'equip ha descansat el que ha pogut, ens hem preparat, sabem que demà ens ficaran a prova i de quina manera, no? Però hem intentat fer les coses ben fetes i a buscar ser ambiciosos en defensa i a buscar els objectius en atac i portar el partit endavant.
A les últimes hores, l'Espart Girona és notícia també perquè s'ha reforçat amb l'alè francesa Ornella Bancolé, ex del Burges, i que signa fins a final de temporada, però avui no podrà jugar. La pregunta és què ha de canviar respecte al diumenge a l'Espart Girona per guanyar Salamanca. Respon Bernat Canut.
Demà hem d'anar a morir, no ens hem de reservar. Demà és com si fos l'últim partit de la temporada i, per tant, hem de sortir d'aquí destrossades, no? I, per tant, això, ser ambicioses ja amb el que hem treballat, amb el que estem treballant, amb el que ens ha portat una mica fins aquí, no? I estic convençut que d'aquesta manera, doncs, estarem competint el partit i tornarem a tenir opcions de dur-nos-el.
Recordem, 8 del vespre, aquest decisiu Perfumerías Avenida Espart Girona, i avui també pendents una mica abans del Cadí La Seu Batllori, que juga la tornada dels quarts de final de l'Eurocup. És la segona competició europea en importància. Ho fa a la pista del Galatasaray. A l'anada va perdre el conjunt català de 25 punts al partit a les 6 de la tarda.
Del bàsquet a l'handbol, Juan, que el Granollers va empatar a 27 a la pista de l'Alpla Hart. Acaba tercer de grup a la EHF i ja té rival pels vuitens de final.
Sí, el objetivo era quedar segundo para jugar la vuelta en casa, pero el Sporting de Lisboa perdió contra el Nexe croata, relegando el equipo vallesano a la tercera posición. El rival, por tanto, será el Arus danés, segundo clasificado del grupo D. El técnico del equipo vallesano, Antonio Rama, reconoce la dureza de un rival que es sexto en su liga y que ha sido capaz de ganar al líder, el todopoderoso Aalborg.
Será un rival muy complicado, es un rival de la Lliga danesa, que sembla que està molt proper a l'Skjern, però també és veritat que ha guanyat a Aalborg, però també, doncs, amb la convicció de que l'equip ho donarà tot i que la il·lusió per poder passar una ronda més, doncs, passarà per sobre de totes les coses negatives que pugui tenir aquesta eliminatòria, però només que tinguem alguna possibilitat, ho intentarem.
La ida se jugará, por tanto, en Granollers el martes 21 de marzo y la vuelta en Dinamarca el día 28 del mismo mes.
I tancarem amb waterpolo, que tenim avui gran partit a la Champions, a Itàlia, Prorreco Athletic Barceloneta.
Sí, el Barceloneta, que juega en la pista del Prorreco, el vigente campeón de Europa y principal candidato a repetir título. Hace 15 días el equipo italiano dio buena cuenta del equipo marinero al derrotarles en casa en la piscina San Sebastián por un contundente 5-11. Hecho que les permitió empatar en el primer puesto del grupo con el equipo barcelonés e infligirles la primera derrota de la competición. Desde el Barceloneta se reconoce que en aquel partido se cometieron muchos errores que esperan enmendar en la piscina italiana. Felipe Perrone, jugador del Barceloneta.
Seguro será un partidazo. Nosotros esperamos jugar mejor de lo que hemos jugado el último partido con ellos. Y bueno, nosotros nos encontramos bien y estamos preparados para intentar jugar a un nivel mejor de que el último partido con ellos.
El récord viene además de ganar la Copa de Italia, es decir, con la moral a tope, el partido a las 21 horas en Milán. En el otro grupo, ayer derrota del Sabadell 9-6 en la piscina del Marsella, lo que les deja como colista único del grupo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Adeu. Entrem ja a la recta final de l'Esportscope d'avui. Albert, d'última hora, què tenim?
Vinga, dues cosetes. No se podia saber un partit de sanció a Correa per l'expulsió al derbi per el cop de colze a Rüdiger. Pot presentar, òbviament, apel·lació l'Atlètic de Madrid. Albert Ramos, eliminat a la primera ronda del torneig de Santiago de Xile. És un ATP 250. Ha caigut davant Thiago Monteiro, 7-5, 4-6 i 7-5.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxarem actualitzant les enquestes que us formulem a Esportscope, com sempre, via Twitter, en clau Barça. Us preguntem avui per un dels dubtes, o el principal dubte, de cara a l'alineació de demà. Qui ha de jugar al mig del camp, sí que sí o Sergi Roberto? Heu votat la majoria perquè sí, el 73% per Sergi Roberto, el 27%. En clau espanyol, us preguntem, ja que ha passat avui per sala de premsa, per la temporada de Puado, si aprova o suspèn. L'aproveu la majoria, el 70%. Ha pujat una mica el percentatge, el suspeneu al 30%, i en clau Girona us demanem si signeu guanyant només un dels dos partits que venen al camp del Getafe i contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi. Sí que signeu guanyant només un, al 44%, no la majoria, al 56%. Us recordo que avui tenim Tiempo de Juego a la COPE a partir de 8:45 amb la primera semifinal de Copa Osasuna Atlètic Club demà al Clàssic. Que vagi molt bé, bona tarda.